Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La falta de places a escoles públiques en determinats barris de la ciutat torna a manifestar-se. 40 famílies del centre La Creu Alta i Can Llong no podran escolaritzar els seus fills a P3. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Les escoles escollides en primera opció no tenen més places, com han pogut comprovar en la preinscripció. Així ho ha admès a Ràdio Sabadell el tinent d'alcalde i regidor d'Educació en Funcions, Joan Berlanga.
La zona de La Creu Alta necessita més oferta pública, tal com va establir el PAP per l'equitat i l'èxit educatiu, i l'altra és que el centre de la ciutat també necessita ampliar la seva oferta pública. Hi ha dos elements de demanda que també cal cobrir. En un moment, a més, en què en els últims anys ha augmentat les demandes dels pares per l'oferta pública i ha baixat la concertada.
Les famílies afectades per aquesta situació reclamen l'ampliació de les ràtios d'alumnes per aula a La Creu Alta i Can Llong i la creació d'un bolet al centre.
El tall de trànsit del carrer Sant Pere per fer-lo de plataforma única ha reduït el volum de vehicles que entra al centre.
Aquesta és la conclusió del regidor d'Espai Públic en Funció, Xavi Guerrero, 4 mesos després de l'inici de les obres. Tot i això, el carrer Alemanya registra ara per ara més pas de vehicles que quan es podia circular per Sant Pere. Les obres d'aquest carrer acabaran després de la Festa Major.
En esports, David de la Cruz podria tornar a la competició d'aquí a 10 dies.
De la Cruz ja comença a veure el final de la lesió que el va obligar a deixar el Tour de Califòrnia. Si els metges li donen el vistiplau, el ciclista sabadellenc podria competir al Tour de Suïssa.
Són algunes de les notícies que abordarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte als últims dies seguiran baixant. Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara tenim alguns ruixats cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. A primera hora de la tarda han caigut amb una certa intensitat. Encara poden fer-ho, però tot plegat anirà a menys. També a l'extrem sud hem vist xàfecs, algunes tempestes intenses, també n'hi ha marxant. I a la resta del territori, doncs, veurem com, especialment a partir del vespre, els núvols minvaran força ràpidament. Això degut també al vent de component oest, que pot bufar encara a primeres hores de la tarda i vespre amb ratxes fortes cap a zones de l'oest de la Catalunya central, ponent i meitat sud del litoral prelitoral, així com en àrees del nord de la Costa Brava, al nord del Cap de Creus, sobretot a partir del vespre amb la tramuntana que entrarà en aquest sector. Per altra banda, destacar el descens tèrmic, especialment al nord-oest del territori, però que també es nota a la resta del país i que farà que aquesta propera nit i sobretot matinada notem com la temperatura serà força més baixa que no pas la que hem tingut avui a primera hora del matí. Demà una jornada, però, força més tranquil·la. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A aquesta hora al trànsit trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa en sentit Manresa i 5 quilòmetres a Montcada, en aquest cas per anar cap a Barcelona. A la P7 també tenim 3 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord i 3 quilòmetres a Barberà per enllaçar amb la B30 en sentit sud. Passant pràcticament 4 minuts de les 7, un grup de famílies reclama que s'ampliïn ràtios a la Creu Alta i Can Llong i es creï un grup bolet al centre per donar resposta a tota la demanda de places de P3 per al curs 2019-2020. És la solució que plantegen davant del risc que els seus fills hagin d'acabar anant a una escola fora del barri. Tot i tenir els 30 punts de la preinscripció per proximitat, un grup de nens han quedat fora dels seus centres de referència a l'espera de la revisió, cas per cas, que ara s'està fent. La llista definitiva d'alumnes admesos es publica el pròxim 12 de juny.
Els afectats van mantenir una primera reunió dijous passat amb la direcció dels serveis territorials d'ensenyament, on se'ls van oferir diferents alternatives. La Natàlia Prat, una de les afectades per La Creu Alta, assegura que van sortir de la trobada molt decebuts. Són declaracions al programa Al Matí.
Donaven opcions com vés a una concertada, nosaltres no et podem assegurar una plaça a dintre de la teva zona de proximitat, sinó que si hi ha alguna plaça a tot Sabadell, amb això hauries d'estar content. I una altra opció que et van donar va ser no escolaritzis el teu fill, que no és obligatori fins als 6 anys, sabent que un cop tinguis, després vés a saber tu com entres amb tu. Si és difícil que entri a P3, imagina't quan tens 6 anys com entres els teus fills.
Aquestes famílies atribueixen el creixement de l'interès per l'escola pública dels últims anys a un desequilibri entre l'oferta i la demanda. Per això demanen que, a banda de la solució que els puguin donar ells, es faci un replantejament de cara al futur més immediat. Entre les reivindicacions que posen damunt la taula hi ha una revisió del criteri de proximitat. Marina Oliu, afectada del centre.
Perquè, clar, hi ha famílies que l'escola que tenen més a prop està a la cantonada, però canvia de codi postal i ja no els hi toca per proximitat. O sigui, d'alguna manera que es pogués mirar el radi d'acció en cada cas, no?
Des de la regidoria d'Educació, el tinent d'alcalde i regidor en funcions, Joan Berlanga, admet els desequilibris, però recorda que encara s'està en la fase de revisió.
Nosaltres compartim la preocupació, però és un procés que encara no ha acabat. Per tant, s'ha de mirar els casos de frau, s'han de mirar les segones opcions, s'han de mirar altres propostes que se'ls fa arribar a les famílies. I ahir li vaig comentar al responsable de la Generalitat la conveniència de que aquestes famílies poguessin tenir plaça en el seu barri, perquè per nosaltres és una absoluta prioritat que tothom doncs, pugui estudiar, tots els nens puguin anar a l'escola del seu barri.
Entre les mesures que inclou el Pla d'Èxit Educatiu de Sabadell per revertir aquest desequilibri hi ha la construcció d'un edifici nou per a l'escola Ribatallada al carrer Francesc Layret, així com que algun col·legi concertat del centre s'incorpori a la xarxa pública.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El desviament pel carrer Alemanya del trànsit que entra al centre des del barri de Gràcia ha desincentivat el flux de vehicles, és a dir, entren menys cotxes a l'espai central que no pas quan hi podien accedir també pels carrers Horta Novella i Sant Pere. L'accés ara tallat per obres. Per cert, els treballs que s'estan fent precisament en aquest carrer des del mes de febrer per transformar-lo en una via de plataforma única només per a vianants no s'hauran acabat segurament per la festa major.
Gràcies a les obres dels últims mesos a Sant Pere van a parar a la Rambla menys vehicles que no pas els que hi arribaven abans pels carrers Les Planes, Alemanya i Sant Pere. La disminució encara no es pot quantificar, però el govern local ja l'ha constatat. Xavi Guerrero és regidor d'Espai Públic en funcions de l'Ajuntament de Sabadell.
El que sí que s'ha observat amb contextos que es fan, que evidentment tenen un error i que no es poden considerar fiables, però que bé, et marca una mica la tendència, és que si tu sumes el trànsit que hi havia al carrer Les Planes, carrer Alemanya i carrer Sant Pere abans, i el que hi ha ara, Les Planes a Alemanya, és menys. És a dir, sí que s'ha incrementat el trànsit pel carrer Les Planes, sí que s'ha incrementat el trànsit pel carrer Alemanya, però no s'ha incrementat tant com si hagués absorbit completament el trànsit pel carrer Sant Pere. És a dir, que una part d'aquest trànsit pel carrer Sant Pere ha desaparegut.
Guerrero admet que el trànsit al carrer Alemanya ha augmentat sensiblement en hores punta des que ha d'absorbir el que passava per Sant Pere, però assenyala que no es pot parlar en cap cas d'un caos. També indica que el servei de mobilitat treballa per alleujar la incidència de diverses obres en l'accés al carrer al centre per Gràcia. Pel que fa a la causa del canvi, l'urbanització de Sant Pere, el regidor d'Espai Públic en Funcions ha confirmat a aquesta emissora que les obres no s'acabaran molt probablement abans de la festa major, sinó després.
Vam començar el mes de febrer, en aquell moment vam dir que trigarien 7 mesos i estem en calendari. El que passa és que el gran dubte de si arribarà a festa major o no a festa major, si complim estrictament el calendari, crec que quedarem just allí o just fora de festa major i que només la mínima incidència que hi pugui haver ja ens treu. De manera que no podem assegurar si arribarem o no. Jo crec, és la meva opinió, que si arribessin seria molt just i s'haurien d'ajuntar moltes casualitats.
Passat l'estiu i coincidint amb el final de les obres al carrer Sant Pere, el centre de Sabadell estrenarà una nova senyalització dels 10 aparcaments públics. Aquesta acció vol reduir la circulació de vehicles que busquen un lloc on aparcar de franc, que es calcula que són un 30% dels que circulen per l'espai central.
En política, partits i entitats sobiranistes continuen fent passos per garantir un govern municipal favorable a la independència. Esquerra Republicana, la segona força més votada el 26M després del PSC, ha organitzat una assemblea amb la seva militància demà a la tarda. En aquesta trobada esperen poder aprovar una proposta d'acord d'investidura que doni 14 suports a l'alcaldia de Juli Fernández.
Segons explica Esquerra, el document que aprovin les seves bases serà enviat a la resta de formacions que poden fer possible l'alcaldia republicana, Junts per Sabadell, La Crida i Podemos. De fet, avui mateix Sabadell per la Independència ha instat a les forces sobiranistes a garantir un govern favorable a la República. Neus Alsina és la coordinadora de l'ANC a Sabadell.
Nosaltres el que estem demanant és en els partits independentistes doncs de que s'hi entenguin i puguin arribar a un acord. Entenem que Podemos són demòcrates 100% i, i doncs que estan pel dret de decidir.
I també s'han manifestat avui Primàries Sabadell. La candidatura, que no va aconseguir representació, defensa que si hagués hagut una sola opció independentista, com ells van proposar, hauria sortit un govern sobiranista. Jordi Folk és membre del moviment.
La llàstima és de que no vàgim aconseguir el que nosaltres proposàvem. Nosaltres ja ho dèiem, de que havíem d'anar junts, que era la manera de que guanyéssim segur a l'Ajuntament de Sabadell. Però bé, sí, llavors els altres partits consideraven de que era millor anar per separat, això ja ho hem dit, per activa i per passiva. Doncs si ja és millor anar per separat, anem per separat i nosaltres som una candidatura més. De fet, molta gent ens va dir que gràcies a que nosaltres presentaven tenien a qui votar perquè d'altra manera no haguéssim pogut votar ningú.
Primàries ha lamentat que el Partit dels Socialistes hagi estat la força més votada. Han recordat el seu passat de corrupció a la ciutat i han titllat d'indigne que la seva cap de llista es fes passar per hereva de l'alcalde Antoni Ferrés.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La Universitat Autònoma de Barcelona acull des d'avui fins divendres la quarta edició del Congrés Visiones de lo Fantástico. En aquesta edició, l'eix temàtic del certamen és el fantàstic femení i aborda totes les obres fetes per dones relacionades amb el gènere, siguin literàries, artístiques, cinematogràfiques o musicals. La iniciativa ha portat al campus de Bellaterra un centenar d'estudiosos del gènere fantàstic d'arreu del món.
El Congrés Visiones de lo Fantástico, impulsat pel grup d'estudis del fantàstic de l'Autònoma, el GEF, s'ha convertit en el primer del món en abordar el gènere fantàstic des del punt de vista femení i multidisciplinar. El director del GEF, David Roas, destaca que barrejar disciplines, gèneres i àrees geogràfiques és element distintiu d'aquest certamen bienal. Són declaracions del programa quimèric d'aquesta casa.
El congreso se puede hablar desde el primero, desde el 2012, en 7 idiomas. No hay control geográfico nacional, o sea que la gente puede hablar de lo fantástico en Nueva Zelanda, en cine, como otro puede hablar el cómic, chino o lo que sea. O sea, no hay control. O sea, también es lo que nos da otra perspectiva, porque lo habitual es siempre decidir centrarse en un género o en un siglo, lo que fuera, nosotros lo abrimos, ¿no?
Roas enfatitza que el Congrés no ha parat de créixer des de la seva primera edició, celebrada el 2012, i ha aconseguit portar el fantàstic a les universitats, on era considerat un gènere de segona.
Nuestra aportación yo creo que ha sido eso, ¿no? Que cantidad de gente de universidades españolas está empezando a trabajar en lo fantástico. Ahora, además de mi grupo, hay un grupo en León estabilizado, dedicado a lo fantástico y, pues, hermanas y hermanos gemelos, ¿no? La ciencia ficción, el realismo mágico. Y yo creo que es eso, un poco la sensación de que poco a poco la universidad, pues mira, tesis doctorales, pues yo ya he dirigido varias, otros colegas han dirigido, ya hemos publicado, pues, volúmenes muy gordos de la historia de lo fantástico en España, o sea que bien.
Entre els ponents d'aquesta quarta edició de Visiones de lo Fantástico hi ha l'especialista en literatura mexicana Carmen Alemany i l'especialista en còmic femení Ana Merino.
Més notícies del dia quan falten 2 minuts per un quart de 8. El Taulí organitza la seva primera jornada de la investigació i docència infermera.
La iniciativa, que tindrà lloc el 20 de juny, vol destacar la importància de la recerca per millorar l'atenció al pacient. Ho ha assenyalat la cap del programa docent d'infermeria del Taulí, Montse Montanya, en declaracions al matí.
La cura té aquest component quasi instintiu que se li dona, no? Per part de la població, les mares cuiden, no? Les mares donen cura i, per tant, té aquest component que es considera quasi intuïtiu i que... Però la realitat és que perquè la cura sigui de qualitat cal fer recerca per trobar l'evidència de la millor cura. No perquè les coses s'hagin fet d'una determinada manera durant molt de temps, és la millor manera de fer-la. I aquest és l'objectiu de la recerca en infermeria, no?
Durant la jornada es presentaran alguns dels projectes dels postgraus oferts al Taulí, així com les iniciatives impulsades pels infermers en plantilla. També s'entregaran 3 premis als millors projectes de postgraus i un premi a la millor recerca infermera del Taulí finalitzada el 2017 o 2018.
En successos, 2 incendis a la via pública aquesta matinada.
El primer ha tingut lloc a 2:15 de la matinada al carrer Vallcorba amb el carrer Ribot i Serra. Les flames han calcinat totalment el contenidor on s'ha iniciat el foc i també han afectat a 5 turismes i una motocicleta. Bicicletes estacionats, una façana i persianes d'un immoble. Hi ha intervingut una dotació dels bombers i 2 unitats de la policia municipal. El segon incendi ha tingut lloc a 3:15 al carrer dels Viatjants en un turisme estacionat. El vehicle ha quedat totalment calcinat i un segon turisme s'ha cremat parcialment. S'han desplaçat fins al lloc dels fets una dotació dels bombers i 3 unitats de la policia municipal.
Els castellers de Sabadell celebren 25 anys. La colla vol implicar la ciutadania en aquest primer quart de segle de vida i per això han organitzat un conjunt d'activitats al carrer aquest cap de setmana. Serà diumenge quan els saballuts compartiran plaça amb els nens del Vendrell i els gausacs de Sant Cugat.
Dissabte començarà la prèvia de la festa castellera amb la vigília i tres concerts a la plaça Doctor Robert amb Cat Rock, dedicat al públic infantil, en Llonga i la seva banda, i finalment Cat Rock un altre cop tancarà la nit amb versions del rock català. Àngel Rossell, el vicepresident social de la colla, apunta que estan molt contents.
Per nosaltres té molt de mèrit, no? Perquè com la vida d'una persona, hi ha moments de tot, hi ha hagut moments més complicats, hi ha hagut moments, diguem-ne, de molta eufòria, però per una colla castellera del que és la zona no tradicional, no? Diguem-ne, té molt de mèrit, no? A més, estem molt contents que els últims anys ens hem consolidat a la ciutat, hem pogut treballar en projectes per la ciutat, per la comunitat.
Durant tota la tarda, la plaça de Sant Roc també serà l'escenari de les construccions de les colles dels Manyacs de Parets, els Castellers del Maresme i els Xerrics d'Olot. Rossell apunta com ha de créixer la colla castellera els pròxims anys. Rossell apunta quin han de ser els nous reptes.
Que la ciutat se senti orgullosa de l'entitat i a nivell intern pues, anar millorant i anar millorant qüestions a nivell tècnic i també a nivell institucional. Vull dir, jo crec que aquests últims 4 anys s'han fet passes molt importants, no? Des del viatge que es va fer a Dublín, exportant la cultura catalana, el projecte de fent pinya amb els joves l'any passat, aquí una setmana anem al GMSI, que ens han convidat a les festes del GMSI i la Moixeranga. Bueno, mica en mica sempre anar avançant. A vegades, en lloc de 4 passes no, a vegades 2, però sempre avançant.
Per aquest aniversari, els castellers de Sabadell conviden a tota la ciutadania a participar en les activitats.
I el barri de Can Puiganer viurà aquest cap de setmana, dissabte 8 i diumenge 9, una nova edició, la 36ª de la Romeria de la Virgen de Gràcia. La festa religiosa i social tindrà lloc a mig camí de la parròquia de Sant Roc a Can Puiganer i el recinte de Sant Vicenç de Junqueras al Parc del Ripoll. Va congregar l'any passat 400 persones.
La cita l'organitza el Centre Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gràcia, creat el 1981. 3 anys després, el 84, se'n va fer la primera romeria. Ho recordava ahir al programa Al Matí, Luis Pacheco, vicepresident de l'entitat.
Como había mucha gente de la parte de Archidona, en el barrio, pensó de decir, bueno, ¿por qué no hacemos aquí una réplica de la imagen de Archidona para que la gente mayor que no pueda desplazarse esos días a Archidona, hacerlo aquí? Y a raíz de aquí empecemos y ya fuimos formando una junta, haciendo papeles y todo esto, y a raíz de ahí ya formemos junta, y en el 83 hicimos la primera romería, pero a raíz del barrio.
250 persones formen part de la germandat de la Virgen de Gràcia de Can Puiganer. Amb el temps, però, la seva massa social s'ha envellit i encongit. Havia plegat el doble de cofrares. Tot i això, un nou grup jove, incorporat recentment, permet a l'entitat mirar endavant amb força. El programa d'actes de la Romeria de la Virgen de Gràcia comença avui dimecres, dijous i divendres amb rosari, novena i eucaristia a la parròquia. Dissabte a les 6, la Verge surt de Sant Roc fins a Sant Vicenç de Junqueras, on hi ha activitat tot el dia i també de nit, durant la qual s'acompanya la Mare de Déu en vigília. L'endemà, diumenge, hi ha també propostes durant tota la jornada. A les 7 del vespre, la imatge de la Mare de Déu torna a la parròquia de Sant Roc.
T'apassionen els esports de fons? Vols celebrar amb nosaltres el 50-13? En Fem 50 i tenim un programa molt especial que cuinarem aquest proper dissabte, dia 8 de juny, a partir de 2:45 de la tarda al pati de Ràdio Sabadell. Tots els col·laboradors habituals del programa, convidats de luxe, donarem l'entrada a la 50ª del programa dels apassionats dels esports de fons. Vols venir-hi? Envia'ns un missatge a través d'Instagram @13esportsdefons. T'esperem aquest dissabte, dia 8 de juny, a 2:45 de la tarda, al pati de Ràdio Sabadell, al 50-13.
Aquest divendres, la tempesta arriba a la Creu Alta.
Ràdio Sabadell organitza una prova puntuable del concurs de llamps i trons.
I és difícil d'escriure-ho en paraules.
Per això li hem deixat en mans de Jordi Turguet, vocal de l'Associació de Veïns del Barri.
Una col·laboració de Ràdio Sabadell, també hi ha una mena d'invent que han fet ells i que porten la creu alta.
Divendres a les 6 de la tarda, dins de l'última hora del programa Connectats, farem el concurs definitiu en el que hi ha en joc 100 punts.
Si vols participar, envia'ns un missatge a Twitter i Instagram. Busquem candidats.
És nou, també veurem què passa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat més general. Comencem parlant d'una vicepresidenta de l'Eurocambra pels Verds que vol que la mesa debati el vet de Tajani a Puigdemont i Comín com a electes.
La finesa Heidi Hautala espera que el president de la cambra expliqui en detall les raons de la seva decisió a la reunió d'aquest òrgan el pròxim 17 de juny. De fet, aquesta trobada coincidirà amb el dia en què els eurodiputats electes de l'Estat estan cridats a jurar la Constitució davant de la Junta Electoral Central al Congrés dels Diputats.
La Generalitat publicarà una llista dels contribuents amb deutes superiors al milió d'euros.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, recorda que el pla contra el frau fiscal va permetre aflorar 740 milions d'euros.
L'Audiència Nacional investiga una multinacional per vendre pròtesis de maluc defectuoses i tot i saber que ho feia.
Un advocat de Barcelona va aconseguir documents interns de Johnson & Johnson on s'admeten dubtes sobre la fiabilitat i ara ha pogut portar el cas a la jurisdicció civil a la penal.
Ryanair ha acumulat 800 demandes en l'últim any.
Com que l'única oficina de l'aerolínia de l'Estat es troba a Girona, això ha suposat que més de la meitat dels assumptes tractats al jutjat mercantil d'aquesta demarcació tinguin a veure amb aquesta aerolínia. Durant la presentació de la memòria del 2018, els responsables del jutjat mercantil han denunciat que, arran d'aquesta companyia, hagi augmentat el volum de feina que assumeixen.
I el Tribunal Suprem confirma una multa de 22 milions i mig d'euros a Repsol per pactar preus a carburants.
L'alt tribunal ratifica la sanció imposada per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència i revoca la decisió de l'Audiència Nacional que l'anul·lava.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
David de la Cruz té previst reaparèixer d'aquí a 10 dies al Tour de Suïssa. El ciclista sabadellenc s'està acabant de recuperar de la fractura a la mà que va patir en els últims quilòmetres de la quarta etapa del Tour de Califòrnia. El de Campoamor era vuitè a la general i tenia clares opcions a la victòria final.
Un resultat que també hauria augmentat la possibilitat d'haver participat al Tour de França d'enguany. Ara la realitat és una altra i el ciclista de l'Ineos ja pensa en la prova helvètica per poder arribar en forma a la tercera gran volta de la temporada.
Sobretot ara, després amb l'operació de la mà, no? Tenia il·lusions de poder ser-hi al Tour de França. Amb la fractura de la mà al Tour de Califòrnia, doncs és impossible i tant de bo doncs, que ara pugui recuperar bé, que les coses surtin bé i que a la Vuelta doncs se li millori una temporada que està sent una miqueta complicada, però bueno, esperem que les coses doncs, tornin al seu camí.
De la Cruz no va tenir el 2018 més destacat i això va fer que es posés punt final a la ratxa de 3 anys seguits enduent-se el guardó a millor esportista de Sabadell a la Festa de l'Esport. Aquest curs tampoc ha començat millor, però el de Campoamor destaca el nivell que hi ha a la ciutat.
Al cap i a la fi el nivell és bo, no? I és bona senyal. Si mires l'any passat doncs, amb la victòria del Giro, els campionats del món també, no? I no, tot i així, no haver pogut guanyar significa que el nivell és molt alt i per tant doncs, bueno, és una bona motivació de cara a la temporada vinent, no? Encara queda temporada, a veure si a la Volta a Espanya donem motius suficients perquè l'any que ve pugui aconseguir el quart títol, no?
De la Cruz només està pendent de la llum verda dels metges per participar al Tour de Suïssa, una ronda de 9 etapes que comença el pròxim 15 de juny.
I Samuel Asousi es farà càrrec del femení del centre d'esports a partir de la pròxima temporada. L'entitat arlequinada ha apostat pel tècnic de Martorell, on les dues últimes campanyes ha assolit l'ascens a Primera Catalana i la permanència en aquesta categoria.
El Asousi agafarà el relleu de Ramon González, qui va arribar portant-ne les regnes de l'equip a mitjans del darrer curs en substitució d'Àngel Codina. Toni Cáceres, coordinador de l'equip, aclareix que la situació d'interinatge estava pactada per les dues parts.
Ramon era una solució de casa, però provisional i que ho ha fet molt bé, ¿vale? però ja estava pactat de que vindria un entrenador nou al final de temporada, o sigui, per principi de la propera. I, bueno, també s'ha fet una temporada que no s'ha patit, que s'ha salvat la categoria i molt millor que l'anterior, però volem donar un altre pas endavant i començar a pensar una mica més cap amunt.
Al juvenil A també hi haurà canvi a la banqueta. Jaume Milà assumirà completament el rol de coordinador del futbol base i al seu lloc l'ocuparà Miqui Lladó, entrenador del juvenil B. Tot segons Cáceres, amb l'objectiu de tornar a ocupar les primeres posicions en el retorn a Lliga Nacional.
Menys alguns jugadors que pugen al filial, la resta es dona continuïtat a tots. No crec que hi hagi més d'una baixa d'aquest equip, més els que pugen del juvenil B i els fitxatges que s'han fet, queda una plantilla força, força bonica. Jo crec que estarem un altre cop a dalt.
I per últim, el filial al centre d'esports negocia la continuïtat de l'actual entrenador Pablo Becerril en un nou projecte de segona catalana, amb més gent de la casa per evitar la inestabilitat d'aquest curs.
Primers moviments al Sabadell Nord per configurar el seu segon projecte a primera catalana. En una piulada feta ahir a la nit, el conjunt de Can Urià que anunciava la renovació de 16 dels 20 integrants de l'actual plantilla.
L'única baixa confirmada és la del capità Josep Pinyol, qui ja va anunciar la seva retirada després de la salvació contra el Banyoles. D'altra banda, David López és a un pas de tancar la seva incorporació pel Cerdanyola de tercera divisió. Galgo, com se'l coneix a la plantilla, ha estat una de les revelacions de la temporada a primera catalana. En el seu any de debut com amateur, l'ex del Mollet ha acabat com a tercer màxim golejador de l'equip amb 5 dianes. El capítol de sortides es tanca amb dos jugadors més que compten amb ofertes de fora i dubten si seguir o no. La intenció dels de Can Urià és fer una plantilla més llarga que la d'enguany.
El Tibidabo ha tancat la temporada amb l'eliminació a la Copa Catalunya Amateur. Els de Torre-Romeu van competir de tu a tu contra un equip de categoria superior, el Parets, però va acabar caient a casa per 1-2.
L'equip de Jesús Díaz Vaquero no havia perdut cap partit com a local en tota la temporada, però qui visitava el municipal de Torre-Romeu era un Parets que s'havia proclamat campió del grup quart de segona catalana. Per Vaquero, malgrat la derrota, la bona actuació dels seus és una prova que l'equip està preparat per competir l'any que ve.
Al principio, pues bueno, tía, aparte que es el último partido prácticamente de temporada, que ya todo el mundo está cansado, yo entiendo yo que también, pero oye, cuando se vieron y que vieron que podían, la verdad que estuvieron a la altura. Es verdad que eso es lo que tú dices, que al final ellos con las dos ocasiones, mira, se llevaron el partido, pero mis jugadores sí que se han dado cuenta que pueden competir.
Recordem que el Tibidabo ha aconseguit enguany el seu gran objectiu, el de l'ascens, i jugarà a segona catalana l'any que ve.
Compàs d'espera a l'Estralpul Natació Sabadell masculí abans de seguir anunciant més fitxatges. De moment només s'ha confirmat la renovació de Sergi Cabanes com a jugador franquícia i les incorporacions de Marco Abramovic i Edu Lorrio.
La intenció és tornar a les posicions capdavanteres de la Lliga Premat després d'un any decebedor en què l'equip ha acabat en una discreta setena plaça. El tècnic Quim Colet confessa que el rentat de cara serà important.
Estem parlant d'una mica més del 50%. Hi ha diferents motius, tots els jugadors que no continuen, hi ha diferents motius, o sigui, motius de rendiment, motius personals en algun cas d'algun, tots acaben contracte, també és cert, val? Per tant, bueno, a l'acabar contracte i tenint en compte algunes coses personals d'alguns jugadors que ens havien fet arribar i algunes, doncs, preses per nosaltres, doncs aquesta remodelació.
Colet també ha elogiat el fitxatge del serbi Abramovic, qui ha definit com un jugador d'equip als seus 32 anys. Pel que fa a la porteria, ha reconegut que el fitxatge de Lorrio era prioritari. Al femení, en canvi, s'esperen novetats en els pròxims minuts. L'Estralpul ha de fer oficial avui el fitxatge de l'esquerrana del Sant Andreu, Sílvia Morell, internacional absoluta, concentrada amb la selecció a Sierra Nevada i també MVP del passat europeu júnior de Funchal.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 5 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També ens podeu trobar amb la informació actualitzada a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.